Passa un minut de tres quarts. Anem als esports. Ja sabeu que aquesta setmana els millors jugadors de futbol estan amb les seves seleccions i entre els afectats hi ha Leo Messi, que ha tornat amb l'Argentina després d'una sanció. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
La Federació Argentina ha decidit concentrar els jugadors uns dies a Mallorca, un fet que ha provocat gran interès a l'illa, tot i que d'entrada la cosa no ha anat com la gent s'esperava.
A Mallorca hi ha uns 4.000 argentins empadronats. Molts d'aquests, i també molts aficionats locals al món del futbol, han volgut veure Leo Messi en el primer entrenament de la selecció argentina a les instal·lacions de Son Bibiloni, fins al punt que la policia ha hagut d'intervenir per permetre la circulació a la carretera que va de Palma a Sóller i que ha quedat col·lapsada pels seguidors. El problema ha estat que la Federació Argentina ha decidit que l'entrenament es fes a porta tancada. Només 15 minuts per als mitjans de comunicació, però prohibició d'entrada pels seguidors.
Estem molt decepcionats perquè els nens fa una hora que estan esperant i ho havíem vist a diferents mitjans de comunicació que obririen 15 minutets per veure els seus ídols, en Messi. Y ahora hemos quedado, la verdad, que muy chafats.
Que no se puede entrar, eso sí, nos da un poco de pena.
Un poco de rabia venir a ver a nuestro ídol y no puedo verlo como entreno un ratito.
Dos horas llevamos aquí. Es una vergüenza.
Messi torna a l'Albiceleste després de complir una sanció de 3 mesos que li va imposar la Conmebol, la Confederació Sud-americana de Futbol, per haver criticat els àrbitres durant la Copa Amèrica que es va disputar al Brasil. L'Argentina jugarà aquests dies uns dos partits amistosos. El primer contra el Brasil, a l'Aràbia Saudita, i el segon contra l'Uruguai, a Israel.
Doncs ja que parlem de seleccions, podem sentir un jugador que ha estat convocat per primera vegada amb la selecció espanyola. És el català Dani Olmo, davanter de Terrassa, de 21 anys, que juga amb el Dinamo de Zagreb, a Croàcia, i a que tothom augura un gran futur. Ell, però, diu que vol anar pas a pas.
La temporada acaba de començar. Ara, aquesta és la primera temporada que jugo Champions, també, i està anant molt bé. Tenim 5 punts i encara depenem de nosaltres per estar a la segona ronda. Jo crec que a dia d'avui no penso en res més que no sigui el Dinamo i ara mateix la selecció, i el que hagi de ser ja serà.
Doncs Dani Olmo, debutant amb la selecció espanyola. I hem parlat de l'Aràbia, on es jugarà aquest Argentina-Brasil, però allà també jugarà la Supercopa Espanyola de Futbol. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ahir a Les Rozas, a la seu de la Federació Espanyola, es va fer el sorteig de la final a 4. El Barça, podríem dir que no ha tingut gaire sort.
Barça-Atlètic de Madrid, segona semifinal, dijous, dia 9 de gener. El dia abans, dimecres, València i Madrid jugaran la primera semifinal. Per tant, l'equip de Sergio Busquets contra un rival molt dur i amb un dia menys de descans en cas de jugar una hipotètica final.
Siempre difícil jugar contra ellos. Son un equipo muy competitivo, con muy buenos jugadores, un gran técnico. Así que bueno, todo costará un poco más. Con un día menos de descanso la final, pero así es el sorteo y el torneo. Así que bueno, esperar que llegue y competir al máximo para poder llevarnos el trofeo.
Però un dels temes d'aquesta nova Supercopa no és només el format o els equips, sinó també la seu, l'Aràbia Saudita, una dictadura que enriquirà el compte corrent de clubs i de la Federació Espanyola de Luis Rubiales, però on les dones no tenen reconeguts els seus drets.
Hoy puedo anunciar aquí, junto al príncipe, junto al presidente de la federación, junto al embajador de Arabia Saudí en España, que las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad.
A tot això, Salmo, avui el Barça ha presentat la quarta equipació d'aquesta temporada.
Ho portem dins, molt endins. Tant endins com la memòria d'un record o un somni que desperta.
Tan profund com el Mediterrani.
Inspirada en la senyera, el club la posa demà a la venda. Samarreta groga amb les 4 barres que el club pretén estrenar diumenge 1 de desembre al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. No es podrà veure encara demà a l'estadi Cartagonova en l'amistós benèfic contra el Cartagena. Avui Valverde ha donat la llista de convocats, 22 jugadors, 6 del primer equip, més Carles Pérez, tots, excepció de Rakitic, lesionat, i Umtiti.
Cada cop trobem més futbolistes professionals que decideixen convertir-se en empresaris emprenedors en altres camps. El blaugrana Gerard Piqué n'és un exemple, però a l'Espanyol en tenim un cas de semblant. Esteban Granero. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Granero ha passat avui pel pop-up de Catalunya Ràdio per parlar de l'empresa d'intel·ligència artificial aplicada a l'esport, de la qual ell és el director general corporatiu.
L'empresa es diu Holocip, la va crear fa poc més de 4 anys i es dedica a donar, bàsicament, serveis d'intel·ligència artificial aplicat a l'esport a clubs professionals de futbol, per exemple, tant de la Lliga Espanyola com la Premier o la Sèrie A italiana, entre d'altres. I és que, per Granero, el futbol també és ciència.
Absolutamente, ¿no? Yo creo que hay ciencia casi detrás de cualquier cosa, ¿no? Y el fútbol, con todo lo azaroso que es, pues hay una ciencia detrás de él. Es una ciencia probabilística, no es una ciencia determinista. Es decir, es imposible adivinar con exactitud lo que va a pasar en un partido o cuál va a ser el rendimiento de un jugador, pero sí que puedes acotar probabilísticamente cuál va a ser ese futuro.
Des d'Olocip es subministren als clubs interessats des d'anàlisis predictives de partits, passant per scouting intel·ligent i fins i tot dades de medicina preventiva pels jugadors. I és que cal pensar que en només un partit, per exemple, poden arribar a extreure fins a 20 milions de dades i més de 1.100 jugades que després són analitzades i processades. S'analitzen tots els aspectes relacionats amb el futbol i el futbolista, fins i tot l'estat d'ànim, que en el seu cas diu, tot i la situació delicada que viu l'Espanyol a la Lliga, assegura que és optimista.
Sinceramente, mi estado de ánimo es muy, muy, muy optimista, ¿no? Creo que estamos en una situación compleja, complicada, de la cual tenemos todos los fundamentos y todas las capacidades para salir. Además, creo que hay una conjunción, hay un plan, ¿no? Tanto los jugadores como el cuerpo técnico sabemos qué es lo que tenemos que hacer y, por tanto, no tengo ninguna duda de que vamos a ir para arriba, ¿no?
Encara sobre l'actualitat de l'Espanyol, Òscar Perarnau i Roger Guas ja són a la Xina per trobar-se amb Chen Yangcheng, prepararan la Junta General d'Accionistes del 10 de desembre, així com també el futur mercat d'hivern, on l'Espanyol mirarà de reforçar-se.
I en tenis, Roger Federer i Rafa Nadal estan contra les cordes després d'un mal començament a les finals de l'ATP de tenis. Avui, Federer té partit decisiu contra Berrettini. Una segona derrota el deixaria fora de combat, Josep Antonaïsa.
Ara a les 3 comença el partit del suís contra l'italià. A les 9 del vespre jugaran Djokovic i Thiem, precisament els dos vencedors de la jornada inaugural. Rafa Nadal està en una situació semblant a la de Federer. Va començar ahir amb una desfeta inqüestionable contra Zverev, 4-6, 2-6.
No ha estat per un problema als abdominals. És més, no he notat dolor. Simplement és que el Xaixa ha jugat millor, i jo no. Podem buscar raons o excuses, però ara el que només m'importa és que necessito jugar molt millor els dos pròxims dies.
El manacorí haurà de guanyar ara Medvedev i Tsitsipas. L'anècdota va ser a la sala de premsa. Un periodista va preguntar a Nadal si el casament de fa uns dies li havia restat concentració. El balear es va empipar i va donar per acabada la roda de premsa en anglès.
I segur que esteu al cas de la història de la Laia Utrilla, la nena amb síndrome de Down que juga al voleibol amb l'Esplugues i que inicialment semblava que no la deixarien jugar a la Copa d'Espanya. Doncs bé, Jordi, la història sembla que tindrà un final feliç.
La Laia podrà jugar aquesta competició que es disputarà el mes que ve a Guadalajara i ho podrà fer amb l'equip infantil de l'Esplugues, on juga habitualment. Recordem que la nena té 13 anys, un mes del màxim permès per a la categoria, però ho fa així perquè forma part del pla d'inclusió. El president de la Federació Espanyola de Vòlei, Agustín Martín, assegura a Catalunya Ràdio que no hi haurà cap problema i que només li falta un tràmit per complir.
Hemos aprobado hacer una propuesta a la comisión delegada que será en el 22 y 23 de noviembre para que la acepten. Lo que estaba previsto, lo único que hay que darle una forma legal.
Martín Santos, però, està molt empipat amb el president de l'Esplugues, a qui acusa de no haver tramitat la petició de forma oficial fins fa pocs dies. El president de l'Espanyol assegura que ells en cap moment van negar la presència de la Laia.
No han luchado nada porque no hacía falta, porque la federación nunca se ha opuesto. Si la federación se hubiera opuesto, hubieran luchado. Pero es que no lo han hecho, y lo tengo que decir muy alto. Yo desafío públicamente a este club, le desafío públicamente y a sus directivos y a su presidente, el señor Alejandro Lozano, a que presente un documento en el que la federación le conteste, le diga, no, una niña con síndrome de Down no puede jugar.
Sigui, com deies, aquesta història que s'ha embolicat durant uns dies sembla que finalment acabarà de la millor manera, amb la Laia al damunt de la pista a la Copa d'Espanya.